Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Duran.
Dos comiats avui a l'Ajuntament de Sabadell. 22 persones que havien assumit el càrrec de regidor del consistori diuen adéu al llarg del ple municipal que ha començat quan passaven uns minuts de les 5 de la tarda. Agraïments a la família, als companys, als oponents i als treballadors municipals, entre cites als predecessors i voluntat de cridar l'atenció sobre aspectes concrets de la ciutat. Aquesta és la prèvia perquè el pròxim dissabte assumeixin el seu càrrec els nous regidors electes, un esdeveniment que podeu seguir en directe per aquesta emissora. La direcció del Parc Taulí està immersa en el disseny d'un nou equipament dedicat a la recerca. Marc Serrano, bona tarda.
Bona tarda. La Corporació Sanitària ja disposa d'un espai per ubicar-lo, una nau industrial al costat de la Torre de l'Aigua que va adquirir l'any passat. El director general de l'hospital, el doctor Joan Martí, ha explicat al programa al matí que la principal dificultat ara és el finançament. Per això sol·licitaran poder optar a una partida dels fons europeus FEDER. L'equipament i el seu contingut és una iniciativa a mitjà termini, segons Martí, que podria ser una realitat en 3 o 4 anys si tot va com és previst.
Tot plegat en un dia en què 732 sabadellencs han començat a fer els exàmens de selectivitat. Sabrem després com és aquest curt però intens període d'exàmens. I en esports us explicarem una marxa confirmada. Olga Domènech també surt de l'Astral Pool Natació Sabadell Femení.
La capitana segueix els passos de Bea Ortiz i Paula Leiton i marxa al Terrassa després d'haver meditat fins i tot retirar-se de la pràctica del waterpolo.
Repassarem la resta d'informacions d'aquest dimecres dia 12 de juny amb l'ajuda del Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Ara mateix a la ciutat, amb un sol esplèndid que segueix lluint, volem conèixer la previsió per les pròximes hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li demanem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. Predomina el cel serè o poc ennuvolat en general. Si bé creixeran nuvolades a punts de muntanya que podrien deixar el cel localment mig ennuvolat. Aquestes nuvolades no suposaran precipitació a causa de la notable estabilitat meteorològica present a Catalunya. La temperatura és lleugerament o moderadament més alta i la màxima voltarà entre 16 i 21 graus al Pirineu i al litoral i entre 19 i 24 graus a la resta del territori, localment més alta a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Pel que fa al vent, s'imposarà el vent de component sud entre fluix moderat arreu amb predomini del llebeig a la costa central i sud a la Costa Brava, amb algunes ratxes fortes en aquests sectors. Pel que fa a demà, serà una jornada amb el cel més ennuvolat, sobretot a la tarda per la presència de núvols alts i mitjans, així com pel creixement de nuvolades a punts de muntanya, que de nou no portaran precipitació. La temperatura continuarà en ascens lleuger o moderat i voltarà entre 22 i 27 graus al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi. Pel que fa a la situació del trànsit a prop de casa, ara mateix veiem que hi ha un parell de quilòmetres de circulació amb retencions en sentit sud a l'AP7 a l'alçada de Barberà del Vallès. Si anem a mirar també cap a la B23 en sentit sud, veurem circulació amb retencions 3 quilòmetres tot just a l'alçada del Papiol, allà a Martorell, a l'enllaç amb l'AP7 sentit Girona, i més a prop de casa a la C58 en sentit sud, ja gairebé entrant a Barcelona, a la Meridiana. Hi ha 4 quilòmetres de circulació amb retencions i una mica més amunt a Sant Quirze, també per entrar a la capital, 4 quilòmetres més. A la resta ja ho sabeu, si aneu al volant, precaució. Des de les 5 de la tarda s'està celebrant l'últim ple d'aquest mandat. Es tracta del ple de comiat que ha autoritzat l'alcalde perquè els regidors que abandonen l'Ajuntament es puguin acomiadar. En total, fins a 22 dels 27 regidors tenen 5 minuts per dur a terme aquest darrer discurs des de la sala de plens de la Casa Consistorial. Han començat els regidors no escrits, Carles Bosch i Lluís Monge, i tancarà la sessió Joan Berlanga, l'edil que va aconseguir més vots a les eleccions del 2015. Seguint la sessió, hi ha el nostre company Pere Gallifa. Bona tarda, com s'està desenvolupant?
Bona tarda, Pau, doncs ara mateix Joan Berlanga, l'últim dels regidors sortints, qui està esgotant aquests 5 minuts que tenen per acomiadar-se del ple. La tònica general ha estat de cordialitat i molta gratitud per part de tots els regidors, sobretot els votants, a familiars, tècnics municipals, companys de partit i fins i tot a rivals polítics. Un exemple ha estat Esteban Gessa del Partit Popular, que ha recordat anècdotes amb tots els càrrecs electes que formen part de l'Ajuntament i fins i tot ha demanat disculpes a Lluís Pere Arnau de la Crida, amb qui ha tingut diverses picabralles per la gestió del contracte d'esmatxa.
Lluís, te he dado mucha caña, pero te ha tocado, has tenido una legislatura muy dura y además has tenido, lógicamente, que lidiar con una serie de temas que no eran fáciles. Insisto, si alguno he ofendido además, lo siento mucho.
Sembla que hem perdut la connexió amb el nostre company Pere Gallifa. T'escoltem, Pere? Doncs no l'escoltem. En tot cas, també podíem escoltar les valoracions que feia la regidora Glòria Rubio al llarg d'aquest ple de comiat.
El primer mes que entres de regidora, doncs una empresa intenti subornar-te a la primera, doncs el primer mes que ets regidora, normalitzant una pràctica corrupta com si fos una pràctica habitual. Entenc que és el que venia passant des de sempre. Que el personal de l'Ajuntament, sense sol tenir voltat, intenti colar expedients per signar sense informes jurídics introduïts, a veure si no t'ho mires. O que un dia doncs, un gerent abans de marxar t'entregui una capsa, no?, amb unes carpetes que si s'haguessin avaluat en el seu moment, doncs segurament haurien estat delicte el que sortia allà. També doncs, agafar i estar llegint un expedient i de cop trobar-te un document amb una signatura falsa i haver de córrer cap a Fiscalia.
Escoltava un Glòria Rubio de la Crida, que ha protagonitzat un dels moments de crítica recordant algunes pràctiques que l'havien sobtat quan havia entrat a l'Ajuntament després de 16 anys de govern bustista. També hi ha hagut moments emotius com el comiat de Marisol Martínez, que recordava els seus inicis com a representant de les treballadores del tèxtil, o Ramon García de Ciutadans, que ha recordat que no hagués pensat en ser regidor sense l'exemple del seu avi. Els últims a emprendre la paraula han estat els regidors d'Unitat pel Canvi. Helena Hinojo ha criticat que es dediquin esforços des de la política municipal a defensar la pàtria o crear noves repúbliques, i l'últim ha estat Joan Berlanga, que fa precisament un minut, mentre escoltàvem Glòria Rubio, que ha acabat el seu discurs de comiat, i ara és l'alcalde en funcions Matías Sarracán qui està tancant aquest ple de comiat de l'Ajuntament de Sabadell.
Gràcies, Pere, per enviar-nos aquesta crònica. Una mica més de 2 hores ha durat aquest ple de final de mandat. Recordeu que a partir de dissabte prenen possessió ja els nous càrrecs electes, els nous regidors, sessió que podreu seguir en directe per Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
El Parc Taulí optarà a fons europeus per finançar un nou equipament dedicat a la recerca. S'ubicarà en una nau industrial en desús ubicada al costat de la Torre de l'Aigua i que la corporació va adquirir ara fa un any. El director general de la institució, el doctor Joan Martí, ho ha avançat en exclusiva en una entrevista avui al magazín El Matí de Ràdio Sabadell.
Martí ha comentat que ara s'està dissenyant el projecte que podria comptar amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i que estan recopilant la documentació necessària per poder obtenir finançament europeu.
Té una reforma, evidentment, és important perquè és una nau molt gran, però està buida, no hi ha absolutament res. Aleshores, el que estem també treballant és per obtenir uns fons FEDER, que és finançament europeu, no?, que et financen el 50%, suposant que ho aconsegueixis i aconseguim convèncer aquí a l'autoritat pertinent de que el projecte és interessant i bo, doncs et financen un 50% de la inversió, el qual pot ajudar molt a poder desencallar el tema amb més agilitat. I aquí estem.
Sobre els terminis d'execució del projecte, Joan Martí s'ha mostrat prudent i ha dit que, com a molt ràpid, el nou equipament estarà enllestit en 3 o 4 anys sempre que s'obtinguin els fons FEDER pendents de tramitar.
Entre els projectes de futur que també ha posat sobre la taula hi ha la creació d'una nova unitat docent en Ciències de la Salut.
Una unitat que s'afegiria a l'actual unitat docent del Parc Taulí, que en els 10 anys que porta en marxa ha graduat un total de 270 metges.
Que és un element que pot ser molt rellevant per la ciutat de Sabadell i la comarca, no? El fet de dir, escolta, tenir un nucli potent de docència on puguin haver al voltant o a prop llocs perquè els estudiants puguin residir, etc. Crec que pot ser un tema que ha de donar potència a la ciutat i jo, això és el que em fa pensar que tindrà un dinamisme important, però bueno, haurà que veure com tot, les voluntats són unes, després les disponibilitats i les possibilitats són unes altres.
amb tot el director general de la corporació, no ha posat data al projecte, que de moment només és una idea.
Notícies vespre.
Recte final del judici del procés, al·legats finals davant del Tribunal Suprem dels 12 líders polítics i socials independentistes presos, entre els quals els sabadellencs Carme Forcadell, expresidenta del Parlament i exregidora de l'Esquerra d'Ajuntament, i Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural. Tots dos s'han refermat en les seves posicions, Marc.
Forcadell ha parlat poc abans de 6:15. L'expresidenta del Parlament ha criticat que li demanin 17 anys de presó per rebel·lió, mentre que els seus companys de mesa estan processats per desobediència, i ha dit que va actuar sempre en els mateixos termes que ells. Per això creu que se l'acusa per ser qui és. Pensa que està jutjada per la seva trajectòria política i no pels fets, però espera que aquesta situació es repararà. Forcadell també ha criticat durament la Fiscalia per voler-la situar en els fets i connectar-la amb el govern.
Durante este juicio se ha realizado un extraordinario esfuerzo, un esfuerzo observado por todas las personas que han seguido este juicio para visibilizarme. Para que saliera mi nombre cuantas más veces mejor. A ver dónde podemos colocarla. Para diferenciarme de la mesa. Para incriminarme con falsos testimonios, sin ninguna prueba.
En l'al·legat final ha defensat la inviolabilitat parlamentària. Forcadell l'invoca, ha dit, perquè és la base de la llibertat per parlar de tot i la base també de la separació de poders, i ha subratllat que ho continuarà defensant. Al cap d'uns minuts, poc després de les 6, Jordi Cuixart s'ha adreçat al Tribunal Suprem i ha defensat el dret de continuar protestant i de lluitar pel dret d'autodeterminació. Ha afirmat que la violència policial no va poder milers de persones el 1 d'octubre i s'ha preguntat si algú creu que una sentència farà que els catalans deixin de lluitar per aquest dret, pel dret d'autodeterminació. Cuixart creu que els catalans ho tornaran a fer serenament i pacíficament, ha dit literalment. Cuixart ha reconegut també que no es penedeix de res i que ho tornaria a fer.
Y en este sentido reivindicar una vez más y también a la Fiscalía que no hay ningún tipo de arrepentimiento, que todo lo que hice lo volvería a hacer porque estoy convencido que es lo que tenía que hacer. Y es más, y en este sentido y también otro reproche por parte de la Fiscalía es que no se aceptaban las consecuencias ni los actos. No es cierto, yo los acepto, los actos y las consecuencias.
Cuixart alerta que de la sentència en depèn la qualitat democràtica de l'Estat, perquè, diu, es jutgen, Marc, drets fonamentals.
Per això ha fet una crida a la mobilització permanent i al dret a protestar. Com ja va fer en l'interrogatori inicial, ha dit que la seva prioritat no és sortir de la presó, tot i considerar-la il·legítima, sinó lluitar per avançar en la resolució del conflicte polític. I precisament avui s'ha sabut que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat la demanda de Carme Forcadell contra la seva situació de presó preventiva.
D'aquí uns minuts a les 8, al racó del campanar, hi ha una concentració convocada, de fet, per l'ANC, Òmnium i els partits independentistes sabadellencs davant del final del judici.
Des del matí ha instal·lada una pantalla gegant des de la qual es pot seguir en directe el judici pel 324. La mobilització de suport als polítics presos es fa sota el lema Llibertat, l'autodeterminació és un dret, i té lloc a les principals ciutats del Principat. A l'acte, que començarà a les 8 al racó del campanar, intervindran Neus Alsina de l'ANC, Teresa Mira d'Òmnium, Juli Fernández d'Esquerra, Lourdes Ciuró de Junts, Àngel Folk de Primàries, Àngels Folk, Arnau López de la CUP i un representant del CDR Sabadell i un altre del SEMNUS. L'actor Jep Barceló llegirà el manifest unitari.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
El PSC de Sabadell denuncia un nou atac a la seva seu. Els socialistes han publicat a Twitter la imatge de pintades en pintura groga a la façana de la seva seu al carrer La Torre. A més, segons han informat a Ràdio Sabadell, ja s'ha presentat denúncia a Mossos d'Esquadra.
El primer secretari del partit a Sabadell, Pol Gibert, creu que és intolerable l'ambient que es viu aquests dies a la ciutat, en què alguns col·lectius han fet pintades contra el pacte del PSC i Podem.
Pintades a la nostra seu, pintades a la barri de Concòrdia contra la regidora de Marta Morell, no? Inclús amb cotxes particulars algunes persones també de Podem, que són fets absolutament intolerables, que sumen a una convocatòria de manifestació contra la investidura, cosa inèdita a la història de Sabadell i que aquest dissabte doncs sembla que veurem.
El regidor socialista és el número 2 de la llista de Marta Ferrés. Apunta que els convocants de la manifestació de dissabte Sabadell per la Independència, ANC, no respecten ni els 100 dies de gràcia d'un nou govern.
Sembla, diguem, no assumir el resultat electoral del 26 de maig. Intentar impedir, dificultar o, diguem, protestar contra una investidura absolutament democràtica després dels resultats electorals que són els resultats de les urnes, doncs sembla, diguem, de mal perdre i no voler acceptar el que Sabadell va opinar fa pocs dies, amb el qual diguem, un comportament gens exemplar i que serà inèdit per primera vegada a la història, a més convocat per una entitat com l'ANC, que diguem que pregona molt a a mandar que surt de les urnes, però quan no li agrada, doncs no ho comparteix.
El PSC creu que s'ha de respectar la ideologia de cadascú sense entrar, intentar assetjar o intimidar la gent que pensa diferent, ha dit literalment el regidor electe.
I continuant en política local, Esquerra apel·la a Podem i Junts per Sabadell a votar dissabte durant el ple d'investidura la candidatura de Juli Fernández. Els republicans no volen tirar la tovallola i aposten perquè quatre grups donin suport al seu candidat i critiquen que Podem anunciés un acord amb el PSC divendres passat quan tenien programada una reunió amb els republicans.
Notícies vespre.
I avui era el dia. Nervis, molts nervis. Ha arrencat com cada any la convocatòria ordinària de la temuda selectivitat, les proves d'accés a la universitat o simplement les PAU. Des d'avui fins divendres, 732 alumnes de 17 instituts de Sabadell s'hi juguen el pas a la carrera desitjada. 505 s'examinen al campus de l'Autònoma, al barri de Covadonga, i 227 més a Bellaterra.
Al conjunt de Catalunya, uns 34.500 estudiants se sotmeten a aquestes proves que suposaran el 40% de la nota per accedir amb sort a una carrera universitària. En l'examen de llengua castellana i literatura, el primer que s'ha fet, a primera hora del matí, els estudiants han fet exercicis de comprensió lectora, expressió escrita i reflexió lingüística. En l'opció A, el text corresponia a un conte de Jorge Luis Borges anomenat El disco, que forma part de l'obra El libro de arena. En l'opció B, els estudiants havien d'analitzar un article periodístic de Lola Pons publicat a El País, titulat Lo que nadie quiere. A la prova de català, de llengua catalana i literatura, els estudiants han pogut triar entre un fragment de l'obra Laia, de Salvador Espriu, i el text Una nova amenaça plana sobre Europa, l'extinció de les abelles, una adaptació feta a partir del text de Javier Mesones. Malgrat que les notes de batxillerat tenen més pes específic que no pas les proves d'accés a la universitat, un 60%, aquesta cita continua sent molt temuda pels alumnes.
Castellà estava fàcil, jo me l'esperava més difícil, però ha estat bé. Bueno, o sigui, ens les han pintat des d'un principi més difícils, però no són tan difícils com semblen. Bueno, o sigui, el meu objectiu és anar a la universitat, el que vull fer jo és educació social i necessito un 9,2 sobre 14.
Doncs pues molt bé, la veritat, crec. He fet l'opció B, que, bueno, preguntaven, és que no sé, bueno, estic una mica, però era la més fàcil per mi. Vull entrar a Belles Arts i és un 7,7. Pues de moment la primera m'ha anat molt bé i espero que les altres estiguin igual plantejades. A veure, crec que és massa pressió en pocs dies perquè crec que aprendre's un curs en un mes és bastant difícil, però crec que la prova ha sigut bastant assequible i espero que totes siguin així.
Bueno, que avui li he demanat un rellotge a la meva mama perquè em doni sort. I és aquest, ves? Em donarà sort, ho sé. Una còmoda i si sues, pues... tota la roba fora i ja està.
La selectivitat continuarà demà amb les proves d'història, de llengua estrangera, de dibuix artístic, de llatí, de matemàtiques, d'història de l'art i de química. Proves d'11 matèries més tancaran divendres a 6:15, 3 dies que poden canviar tota una vida. Els resultats se sabran el 26 de juny per internet.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El jutjat d'instrucció número 5 de la ciutat ha decidit mantenir la llibertat amb mesures cautelars per l'home de 68 anys, espanyol i veí de Sabadell, acusat de l'homicidi de la dependenta d'una sabateria ara fa 12 anys, el 2007. La magistrada ha practicat avui 3 declaracions i l'investigat ha tornat a declarar.
Només l'acusació particular demanava que es modifiqués la seva situació personal, segons fonts judicials. Després de les diligències practicades i d'acord amb la fiscalia, la jutgessa d'instrucció del 5 ha acordat ratificar la llibertat provisional amb les mesures cautelars acordades. Inclouen retirada de passaport, prohibició de sortida del territori espanyol i compareixences setmanals. Uns clients van trobar la dona morta a l'interior de la botiga just abans de l'hora de tancament. Els agents que es van desplaçar al lloc dels fets van constatar que el cos presentava ferides d'arma blanca. Els Mossos van iniciar una investigació que va permetre identificar l'autor, un home de 68 anys, espanyol i veí de Sabadell. El van detenir fa una setmana.
I repassem tot seguit notícies més breus de la ciutat i la comarca. Els sabadellencs i sabadellenques valoren amb un 7,5 la qualitat de vida de la ciutat.
Aquesta és la principal conclusió del primer estudi de la qualitat de vida que ha encarregat l'Ajuntament de Sabadell. Malgrat les xifres, hi ha diferències entre districtes. Per exemple, el districte 1 és el que més positivament valora la qualitat de vida i, per contra, els habitants del 6 i el 7 valoren la qualitat uns punts per sota. Matías Serracant, alcalde de Sabadell en funcions, explica per què ha de servir aquest document.
Encara, malauradament, el nostre país, que que les dones tenen una sensació, diguem-ne, de qualitat de vida pitjor per, de vegades perquè tenen una remuneració més baixa, de vegades perquè tenen una càrrega, no, en les tasques doncs familiars, no, de cures molt més elevada, i en aquest sentit doncs totes les polítiques d'igualtat no? I de gènere, doncs, que es desenvolupen des dels ajuntaments i també s'han desenvolupat des de l'Ajuntament de Sabadell, doncs tenen encara molt, molt i molt recorregut.
L'estudi el va fer l'empresa Gesop al desembre i compta amb 1.400 enquestats majors de 16 anys.
I l'aeroport de Sabadell registra 19.300 operacions des del mes de gener.
La instal·lació aeroportuària ha presentat els resultats del mes de maig, que sumen un total de 4.636 operacions. Això implica un 13% més de còmput que el mes de maig del 2018. Si mirem les xifres de passatgers, ha augmentat un 55% fins als 485 només aquest últim mes.
T'apassiona els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material i psicologia.
13, els esports de fons amb l'Aleix Muñiz.
Cada dimecres a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell, al 94.6 o radiosabadell.fm i en redifusió els dissabtes a 2:15 del migdia i diumenges a 4:00 PM. No et perdis tota l'actualitat dels esports de fons a les nostres xarxes socials @13esportsdefons.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Notícies d'àmbit més general. Pablo Casado demana a Pedro Sánchez que corregeixi l'advocacia de l'Estat i suposi que Oriol Junqueras pugui rebre l'acta d'eurodiputat.
El líder del PP ho vincula al "no et preocupis" que Sánchez va dir a Junqueras quan aquest va assistir a la sessió constitutiva del Congrés.
I el Tribunal de Comptes obre el procediment per embargar béns a Puigdemont, Junqueras i altres exalcàrrecs per l'1 d'octubre.
Ara l'ENS designa un instructor que emetrà un informe sobre la quantitat suposadament malversada.
La patronal del tercer sector trasllada al síndic la situació crítica dels serveis socials pel mal finançament.
La Confederació es queixa d'una situació de 10 anys de tarifes públiques congelades per part de la Generalitat i avisa que la inacció del govern per millorar el finançament de la xarxa pública té un impacte directe en la qualitat de l'atenció a les persones, en la sostenibilitat del sistema i en les condicions laborals dels professionals.
I el festival Doctor Music ha cancel·lat la seva edició de retorn.
Així ho han anunciat els promotors de la cita que havia de celebrar-se al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló els propers 12, 13 i 14 de juliol. La decisió arriba després del polèmic trasllat del certamen arran de la prohibició de l'Agència Catalana de l'Aigua perquè es fes a Escalarre.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Olga Domènech marxa al Terrassa. La fins ara capitana de l'Astral Pool Natació Sabadell havia meditat la retirada, però finalment continuarà en actiu canviant d'equip. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pau. I l'encarregada d'haver aixecat les 5 copes d'Europa amb el club segueix així els passos de Bea Ortiz i Paula Leitón, que també s'han incorporat al club agarenc. En el seu nou equip es retrobarà també amb la seva excompanya Pili Peña. Recordem que a més de Domènech, Ortiz i Leitón, també són baixa Ani Espar i Gisela Ferrer, a més de les americanes Cali Neuschul i Maggie Stephens. Per contra, de moment el Natació Sabadell ha incorporat a Ruth Ariño i Sílvia Morell, a més d'haver renovat Laura Ester, Mati Ortiz, Judit Forca i Marina Cordobés, i d'assegurar-se la continuïtat de Maica García, que té contracte en vigor.
Esteve Calçada nega que el centre d'esports estigui paralitzat. El president ha respost a través de les xarxes socials a les crítiques que està rebent pel compàs d'espera en el qual es troba l'entitat arlequinada.
L'entorn del Sabadell espera amb neguit l'arribada del nou inversor que desbloquegi la situació. Calçada negocia des de fa mesos i s'espera que l'acord sigui pròxim. Demà passat, el president arlequinat farà una roda de premsa analitzant l'escenari actual. Mentrestant, però, el club no prendrà grans decisions sense saber quin serà el seu pressupost exacte.
Una roda de premsa que seguirem des d'aquesta casa. I un dels principals retrets dels actuals gestor són els impagaments, especialment al filial, des que ahir va emetre un comunicat al ja exentrenador del Sabadell B, Pablo Becerril, per acomiadar-se de l'entitat.
Ahir l'escoltàvem, entre altres coses, el tècnic denunciava 7 mesos sense cobrar al filial. Calzada ha reconegut aquests impagaments, recordant que ja els va anunciar ell mateix en roda de premsa el mes de març. El lleidatà també ha dit que divendres, durant la seva compareixença, explicarà els motius d'aquests deutes. Literalment, també ha afirmat que han fet el necessari perquè el club segueixi viu i amb futur, i no pas paralitzat. Per últim, en aquest fil de tres piulades, Calzada ha dit que entomarà les crítiques que siguin constructives, però no les anònimes.
I continuem amb futbol. Les renovacions dels porters Lluri Granado i Xavi Viso tanquen de forma momentània el capítol de renovacions al Sabadell Nord. En total, 17 jugadors han dit sí a continuar amb els arlequinats de Primera Catalana.
Per contra, dos jugadors de pes en la temporada de la permanència no seguiran. Un d'ells és David López, que torna a un dels clubs en el que es va formar el Cerdanyola per fer el salt a Tercera Divisió.
Quiero más o menos mantenerme en tercera, lo que me costará, pero bueno, al final competir, voy a ir a competir, a darlo todo como al principio de Sabinor, y si saben las cosas como este año, pues mucho mejor.
L'altre és Josep Pinyol, el capità, que es retira. El relleu l'agafaran entre Kevin del Corral i Ivan Ruiz Badillo, renovats ahir. Ara només queda per conèixer el futur de Dani Muela i quins fitxatges realitzaran els de Can Uriac per acabar d'apuntalar la plantilla.
I el projecte del Tibidabo, segona catalana, passarà per la continuïtat del grup de jugadors que han aconseguit l'ascens enguany. Una de les incògnites per resoldre, però, és si Jesús Díaz Vaquero, el seu entrenador, seguirà al front.
La seva filla Alexia juga a l'Espanyol i a Vaquero li resultaria complicat compaginar el càrrec amb poder assistir als seus partits. Per altra banda, admet que els de Torre Romeu hauran de fer noves incorporacions per cobrir alguna baixa que es produirà.
Algún fichaje habrá que hacer, porque también hay gente que, bueno, que se retira, otra gente que, bueno, que quiere probar otras cosas, y con eso tendremos que reforzarnos. Pero tampoco hay que volverse loco, porque es lo que hablamos, somos un equipo de barrio, hay que intentar dar ese salto, pero con la gente sobre todo de casa, porque si ese salto no, después no tienen la suerte de que se mantenga, los de casa no te van a fallar. En cambio, los que no son de aquí, si no funciona la cosa, van a salir rápido, ¿sabes? Entonces, tampoco podemos abandonar a la gente que es de aquí, que lleva muchos años esforzándose para esto.
El Tibidabo, recordem, es va proclamar campió del grup 6 de Tercera Catalana, obtenint així l'ascens de categoria.
I aquest dissabte, l'Amics del Pau Nou Escorial celebra l'Institut Miquel Cruzafont i Pairó dels Marinals el Memorial Julio Regalado, una jornada en memòria del que va ser president de l'Associació de Veïns del Barri.
L'entitat organitzarà partits de totes les seves categories durant tot el dia, des dels més petits fins als sèniors, i ho faran a les pistes de la mateixa escola, lloc on juguen tots els equips de la base. El seu director esportiu explica algun dels atractius de la jornada. Cinto Aranda.
El senyor B juega contra el senyor B de la Nación Sabadell, que també ha ascendido a segunda catalana, y contra el primer equipo juega contra la Montsant de Barcelona, que el año que viene estaremos en tercera nacional los dos, y es un equipo amigo que tenemos en nuestro primer equipo. Hay tres jugadores que habían jugado en la Montsant anteriormente y tengo relación con ellos.
El també capità del Senyorà, que enguany ha aconseguit l'ascens a tercera, espera que aviat tots els equips puguin gaudir d'un pavelló. De moment, però, el cinquè memorial Julio Regalado tindrà lloc a l'Institut Miquel Cruzafont aquest dissabte.
I parlem d'esquash, perquè Iker Pajares és a pocs dies de tancar una gran temporada. El sabadellenc jugarà a les files del Tenerife, el campionat d'esquash per equips, amb la moral pels núvols, després d'afegir un nou títol a les seves vitrines.
Concretament, l'Open Anyos Park d'Andorra, un torneig menor dotat en 4.000 euros i on partia com a primer cap de sèrie. Pajares admet, però, que exceptuant Edmund López, el seu rival a la final, el nivell de la resta de participants no era molt elevat.
Aquest any ha sigut un campionat una miqueta fluixet fins a arribar a la final. He tingut, entre cometes, bastanta sort en el quadre, tot i que sincerament tampoc hi havia el nivell perquè tant a mi com a l'Edmund ens causessin alguna sorpresa.
Pajares, tot i així, no va tenir problemes per derrotar López per 3-0. Amb el Campionat d'Espanya per equips, Pajares posarà punt final a una inoblidable temporada.
I de manera més breu us expliquem, fora de la ciutat, que avui comença la segona jornada del Mundial de Futbol Femení que juga a França.
I des de les 6 de la tarda que juga Espanya contra la selecció d'Alemanya, i de moment perd per 0-1. Després de guanyar per 3-1 a Sud-àfrica la primera jornada, la selecció dirigida per Jorge Vilda es veu les cares amb el combinat amb més potencial de la lligueta.
En futbol masculí avui també s'enceten els play-offs d'ascens a primera divisió.
Quatre equips lluitant per una única plaça a l'elit. A les 9, Riazor serà l'escenari del Deportivo Màlaga, anada de les semifinals. L'altre arrenca demà i enfronta Mallorca i Albacete. Les tornades seran aquest mateix cap de setmana.
Gràcies, Sergi.
A tu, Pau.
I fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 al Magazín al Matí i després als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon vespre i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.